portat avui fins a un domicili de Sabadell per conèixer una experiència en primera persona, per saber com es viu el fet d'haver de ser refugiat en una ciutat fora de casa teva i també com és acollir una persona refugiada i tot el que es pot aprendre de tota aquella experiència, no? El primer que volem fer, però, és parlar una mica d'aquest programa que acollim a la ciutat de Sabadell a través de Refugees Welcome, amb la Flàvia de Fremenville. Què tal? Com estàs?
Hola, bon dia.
De Refugees Welcome, a la ciutat de Sabadell. Estem avui aquí a casa l'Anna, descobrint un cas, doncs, una experiència, no?, concreta i personal, però no és l'única, no?, a Sabadell. És a dir, quants casos com aquests que explicarem avui tenim ara mateix a la ciutat?
Doncs jo soc la tècnica d'atenció social de Refugees Welcome. Som una plataforma ciutadana i estem a Catalunya des del 2017. Crec que, si no m'equivoco, a Sabadell ja portem com 5 anys, 4-5 anys, i actualment tenim actives de convivències com a projecte, que és el projecte principal que tenim des de Refugees Welcome, 5 convivències a Sabadell actives, perquè estem en altres municipis també, com a Barcelona, Sant Cugat i altres, i Rubí, per exemple.
Mm-hmm. 5 convivències, què són les convivències? Què vol dir convivències?
Doncs és el projecte inicial de com va néixer Refugees Welcome, que tot va començar a Berlín en el 2014, arran de la guerra de Síria, el moviment humà que va haver, i la societat civil aquí es va implicar en la cuida de les persones desplaçades i creant convivència. És a dir, que les persones locals, que al final quan parlem de persones locals entenem persones que porten un temps aquí, perquè moltes persones no són locals com de Catalunya, per exemple, són de persones de tota part del món, però que tenen uns privilegis i una estabilitat diferent de les persones nouvingudes. I doncs persones que tenen una habitació lliure, que puguin posar-la a la disposició d'una persona desplaçada que està en un moment que necessita justament llogar una habitació. Per nosaltres és important que es llogui, que hi hagi com una transacció econòmica, però entenent també que sigui un preu ètic, que no parlem de la inflació que hi ha actualment.
Sinó un preu de mercat, sinó un preu ajustat per les necessitats també de les persones que venen. No?
Correcte, sí. Uh-huh. I després, per què parlem de convivència? Perquè l'idea és que es pugui crear vincle entre les persones. Tenim també un altre membre de la convivència que aquí justament en aquesta no tenim, perquè ens fa falta moltes persones a nivell de voluntariat a Sabadell, que és el que no estem tenint. Tenim moltes cases, moltes convivències, però no tenim persones voluntàries, en el sentit de per realitzar el rol del vincle local, que seria aquesta persona voluntària que sigui i formi part de la convivència com a mediació.
Per un acompanyament, no?
Un acompanyament que no sigui tècnic. Al final és destecnificar totes aquestes acompanyaments que rebran moltes persones nouvingudes aquí, i és obrir xarxes socials i personals i emocionals, no? De que una persona desplaçada pugui tornar a crear referències humanes aquí. És una mica l'idea de la convivència. I les convivències duren, són 6 mesos prorrogables, després depèn molt de com va la convivència i del que vulguin les persones. Al final són persones lliures. Nosaltres facilitem el projecte i elles ho fan, no? Mm-hmm. Elles creen el projecte i ja està, són relacions d'horizontalitat i de companyerisme. No són de tècnica, no són de substitució de tècnica o de mare o pare, és una relació horitzontal entre persones.
Doncs anem a descobrir una d'aquestes relacions horitzontals. Començo per l'Anna.
Hola.
Anna, què et va portar a dir, ostres, vull participar en un projecte com aquest, no? Com va ser pensar-ho?
Bueno, des que va esclatar la guerra d'Ucrània jo vaig estar molt sensibilitzada amb aquest tema. Sí que és veritat que en aquell moment, personalment, la meva situació personal no, potser no ho permetia, però sí que em vaig posar en contacte per rebre informació i es va quedar una mica en stand-by. Va passant els mesos i va ser com molt curiós, si voleu ho explico com va ser, perquè vaig anar a fer una gestió a Atenció Ciutadana i vaig veure un telèfon que hi posava: necessitem una habitació per acollir a una persona emigrada. Hi havia un telèfon, vaig contactar i em va respondre la Flàvia. I és així com vaig conèixer aquesta organització que hi és ella. Vaig anar a una sessió que vam fer informativa al Casal Pere IV. Em vaig solventar moltes dubtes i vaig veure una miqueta la trajectòria i vaig dir endavant, jo vull col·laborar activament, a part de fer col·laboracions econòmiques, volia col·laborar, fer un pas més. Tenia una casa amb unes condicions que ho permetria i tenia ganes de viure aquesta experiència perquè al final és ser solidari amb els altres. Ara pues, ells estan així, qui diu que en un futur ens trobem nosaltres, vull dir, és compartir el que tu pots. Això va ser el meu motiu.
I crec que han passat 6 mesos des que esteu, sí, en aquesta fase d'aquesta convivència. Has après més del que pensaves que aprendries?
Molt.
Què diries que és el més gros que has après, el més destacat del que has...
Jo crec que hi ha molta sort tenir que la gent que arribi connectar. Jo penso que la Verònica s'han connectat molt bé. Hi ha un nivell de confiança molt bo o de relació molt bé, molt bo, imagino, perquè també tots ens esforcem, però a vegades es dona, no sempre potser es dona així, però estic contenta per tot el que m'ha portat, per les coses que podem explicar-nos, conviure, els inputs que em dona, els que jo puc arribar a donar-li o ajudar-li, i això al final dona satisfacció personal.
Verònica.
Sí?
Què tal? Com estàs?
Bien, no.
què t'ha portat a tu estar aquí en aquest programa de convivència? Què creus que has après en un programa com aquest? Què has aprendido estando aquí en esta situación?
Bueno, me di cuenta que es muy importante tener esta experiencia, como ha dicho Flavia, no solamente con convivencia y cosas como formal, bueno, yo tengo mi habitación, estoy contenta. Es más sobre la gente que te pueden aportar y quien te puedes encontrar en tu camino, porque para mí de primeros fue un poco duro, no soy tan sociable, no puedo aprender idioma como así, para mí necesito tener un lugar con confianza, un espacio como... amable, y esto encontraba aquí con Alma, con Flavia, estoy muy contenta, sí.
¿Cómo fue venir hasta aquí? ¿Por qué en Sabadell? ¿Cómo fue tu proyecto vital hasta aquí, ¿no? ¿Cómo fue todo eso?
Bueno, yo tengo experiencia muy, una historia muy larga aquí, porque yo vivía en el Burgo de Osma, en Castilla y León, después en Mataró, después en San Boi, y cuando tenía que salir de habitación en San Boi, encontró a Flavia, y pues es como muy de fluir, estoy abierta de nuevas experiencias, de conocer gente, y sí.
¿Cuándo hace que saliste de Ucrania?
Sí, justo después de la guerra.
¿Cuándo empezó?
Cuando empezó, salí de Ucrania como 3 días, estaba 3 días en camino hasta la frontera. Vivía en Polonia un tiempo corto, como 2 meses, y después me decidí que puedo elegir un país que... Sí. Y me imaginaba que aquí el nivel cultural, el clima está bien, puedo intentar.
¿Qué ha sido lo más difícil?
Para mí creo que es socializar, ¿sí? Porque tienes que aprender. Yo tenía que empezar a trabajar como camarera sin saber nada, ni una palabra en castellano. Yo como, pero fue bien porque en este, si tú vives en un pueblo pequeño, la gente es más amable, más abierta, me ayuda mucho. Sí, puedo decir que para mí la experiencia más dura es intentar como ser parte de socialidad. Sí.
Y lo mejor de estas convivencias, del hecho de estar acompañada con Ana, de vivir en una casa como esta, de tener esa posibilidad también de conocer, entiendo, la gente del país desde este punto de vista, ¿qué ha sido lo mejor?
La mejor es amistad, es gente siempre, porque la gente en tu vida siempre te dan todo, como la experiencia a nivel emocional, también conocimiento del país, cómo todo funciona aquí, cómo con papeles, con sistema de salud, todo esto puedes leer, pero es diferente cuando hay una persona que te puede ayudar y no te sientas como solo.
Uh-huh. Sí. ¿Estás muy conectada con lo que sigue pasando en Ucrania o has intentado desconectar un poco?
Intentaba estar conectada as much como es posible.
Sí, todo lo que puedo.
Sí, sí, sí. Pero con tiempo me di cuenta, por ejemplo, estoy como out of context porque hay mis amigos que son... que adaptan vivir esta vida porque te puedes ir trabajar y no sabes si te vas a morir hoy. Y es como, es muy difícil en nivel mental vivir vida así, pero no tienes otras opciones. O si, por ejemplo, mi madre, ella está todavía en Ucrania y cada día yo pregunto, ¿pero qué tal? ¿Cómo te sientas? ¿No tienes miedo? ¿No quieres salir? Y no, para algunas personas me parece es como un... ellos te eligen...
Opciones,
sí, sí, sí. Sí, todavía tengo amigos en Ucrania, mi madre, un parto de mi familia, porque el resto de mi familia ahora viven en Eslovaquia. Sí, sí, es un poco difícil porque cuando tú intento no comparar mi vida aquí con vida en Ucrania porque es un mundo diferente, pero no sé.
Cuando dices que es como difícil comparar, ¿no? Que no quieres comparar porque al final son realidades distintas, pero ¿tú tuviste muy claro que te tenías que ir cuando empezó la guerra? ¿Tú sentiste que allí no te podías quedar? Porque dices que fue muy, muy al principio, ¿no? ¿Por qué tenías claro que te tenías que ir?
Porque soy una persona que... Yo tenía mucho miedo antes que la guerra empieza porque en sociedad en Ucrania tenemos muchas noticias y muchas opiniones, va a empezar la guerra y yo siempre estaba como tengo que salir porque no quiero estar en esta situación donde me pueden matar, me gusta vivir esta vida, claro, y yo pensaba que sí tengo que tener un plan, además empezaba a preparar mi mochila para si necesito salir. Pero cuando vivía en Polonia, yo pensaba, bueno, tengo todavía mi madre y algunos amigos que adaptan y a lo mejor puedo probar yo también. Y volví como para 4 días en Lviv, es una ciudad cerca de frontera, es como más o menos seguro. Y sí, había un ataque masivo. Massive attack en estos días y yo vivía en un hostel cerca de trenes, de estación de trenes y fue horrible porque me di cuenta que no puedo vivir esta vida, no puedo vivir aquí así. Sí, tenía un photoshoot, por eso volví y pensaba que puedo intentar como preguntar a mí misma cómo me siento. No, me siento mal.
¿Te gustaría quedarte en Sabadell a vivir con nosotros? ¿Te gusta? ¿Cómo es la ciudad? ¿Cómo te trata la ciudad? ¿Cómo trata la gente? ¿Te gustaría quedarte?
Sí, claro. Es como Sabadell me gusta mucho porque, ¿sabes? Hay esta cosa de urbanística que si ciudad es como muy cómodo, si puedes desde tu casa ir a cualquier sitio en 15 minutos. Aquí totalmente tengo estación de trenes, todas las tiendas, mis amigas. Sí, sí, sí. Además, vino una amiga ucraniana, una amiga de Ucrania que también vive aquí en Sabadell. Sí, tengo Perfecto. Todo lo que necesito. Es un poco lejos de mi lugar de trabajo, pero es la única cosa mal.
Anna, t'agradaria que es quedés aquí amb vosaltres? Esteu planificant allargar una mica aquest període? Ho dic perquè la Flàvia ens deia que és, al final és opcional allargar o no allargar, però no sé si tu creus que l'experiència encara...
Jo estic encantada amb la Verònica. Sí que és veritat que ella... Bueno, la condició és que mínim fóssim 6 mesos per donar estabilitat a la gent, als canvis... Però jo no, és que ni havia pensat que hi han passat 6 mesos. Vull dir, jo estic encantada. Sí que és veritat que les circumstàncies personals, tant meves com seves, poden canviar. I això, doncs, t'has d'adaptar a el que vingui. Però jo, de moment, estic encantada i cap problema, i endavant, si ella vol. Endavant, estic molt contenta.
Ella està convençuda, jo crec. Convençudíssima. Flàvia, per acabar, estem davant d'un cas d'èxit, no? Entenc. Tots els casos funcionen tan bé o realment hi ha circumstàncies que són més complexes?
Jo crec que sempre circumstàncies més complexes, perquè al final depèn molt de les persones i del moment en el qual estan les persones també. És que al final treballem amb persones que estan en situacions en el moment molt vulnerables, no podem oblidar-lo això. I també depèn de les persones que ofereixen les habitacions, també és un altre món, una altra manera de viure, altres necessitats, moltes persones també tenen necessitats perquè estem en una situació societal molt més precària, així que depèn. Però actualment, des de que estic, almenys hem tingut la majoria, van anar molt bé. Si hi ha comunicació, les coses no passen, mai passen coses greus. Així que si hi ha comunicació, les coses sempre es poden resoldre i ja està. No pa... Així que sí, és un cas d'èxit com tots. Totes les convivències poden ser-lo en aspectes o altres, no?
Moltíssimes gràcies a les tres per haver-nos rebut avui, per haver-nos obert les portes de casa vostra i haver pogut conèixer aquesta experiència de primera mà. Gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Gràcies.